s'asseu al divan un senyor que en realitat són dos senyors, el mundà i el místic. És el doctor Lluís Duch, doctor en antropologia, doctor en teologia i monjo de Montserrat. Bon dia, doctor Duch.
Molt bon dia.
Felicitats, que acaba de bufar 75 espelmes.
O Siris, com vostè vulgui dir-ho.
O Siris, que és monjo de Montserrat i fa 50 anys que és a l'abadia.
Avui mateix.
Avui mateix, dia de l'aniversari.
Sí, senyora, dia de la patrona de Barcelona.
Dia de la Mercè. Que va 50 anys que hi va entrar. Era una criatura, vostè, amb 25 anys. O no, era criatura, amb 25 anys.
Diguem mig-mig. Sempre som mig criatura.
Mig criatura?
Sempre, sempre. Fins i tot quan som adults, sí.
I 50 anys després, n'està satisfet d'aquella decisió de fer-se monjo?
Sí, completament satisfet. Tornaria a fer el mateix.
Es tornaria a fer monjo?
Sí.
Per què?
Bé, perquè crec que és el meu lloc, no? Vull dir, tots tenim un lloc natural en la vida i jo crec que aquest és el meu. I, per tant, aquests 50 anys, que per mi han passat com un buf...
Com un buf.
Sí, i fa mig segle, no? Així, dient-ho més solemnament, mig segle. Però ha passat tot molt ràpid i jo diria que molt bé.
Lluís Duch va néixer a Gràcia, a Barcelona, el setembre del 1936. Com deien, d'ençà del 63, que és monjo de l'abadia de Montserrat. Va estar marcada la seva formació acadèmica pel seu doctorat en teologia a la Universitat de Tübingen. Ho pronuncio bé?
Sí, més o menys.
O sigui, no. Com ho pronuncia vostè?
Tübingen.
Alemanya, el 73. És un especialista en història de la cultura occidental. Ha estat professor a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'abril d'aquest any 2011 va rebre la Creu de Sant Jordi en agraïment de la seva llarga trajectòria intel·lectual. És una persona poc amant dels homenatges, que es caracteritza per la seva discreció, fins i tot podríem dir per la seva humilitat. Per tant, avui encara més li hem de donar les gràcies que s'hagi acostat aquí als Estudis de Catalunya Ràdio.
Sí, bueno... Quan un fa 75 anys, allò, aleshores se li permeten moltes coses que en una altra època serien vanitat i pura vanitat.
Apa. Aquesta és una de les peces musicals que ens ha triat, la quarta simfonia de Brahms, doctor Duch. Per què?
Bé, doncs no, jo no sóc músic i, per tant, de la música el que m'interessa és l'impacte que em fa, sense arribar a una racionalització del per què. No? O sigui, m'agrada i, senzillament, doncs perquè m'agrada, no? Sense més raons.
Vostè, que ha tingut tantes estones a la seva vida per fer un viatge interior, potser em pot contestar: qui és Déu?
Bé, Déu per a nosaltres és el perfecte desconegut.
Desconegut? També per vostè? 50 anys a l'abadia de Montserrat?
Sí, és a dir, de Déu només en coneixem el desig que en tenim. I per tant, diguem-ne, per mi la base de tot plegat és el desig que tenim de, diguem-ne, de suplir la nostra mortalitat, la nostra finitud, la nostra, diguem-ne, poca cosa, no? És a dir, per mi, Déu és sobretot el desig que tenim de Déu.
I vostè té l'experiència espiritual de sentir-se estimat per Déu?
Doncs jo tinc l'experiència de ser, com tots els altres éssers humans, de ser estimat, malgrat, i això s'ha de confessar, malgrat la presència del mal en tantes i tantes manifestacions de l'existència, no? Terratrèmols, desgràcies, guerres, tot això sembla que són com proves en contra de la providència de Déu i contra de la mateixa existència de Déu. Però el creure-hi, el creure està més enllà de les, podríem dir-ne, de les proves positives, perquè és un sentiment, diríem, que no té un fonament, diríem, racional, de causa-efecte, d'una demostració del tipus, diríem-ne, racional. Yep. És una altra cosa.
És el fragment Ronda di Bacche del concert número 4 per a piano i orquestra de Beethoven, que també ens ha triat el doctor Duc, també per l'efecte que li causa.
Sí, sí, vull dir, totes les músiques que he triat, totes és senzillament per l'efecte que...
Toca algun instrument vostè?
No,
que?
Cap.
Cap, però escolta l'Escolania.
Bueno, escolto l'Escolania, però jo sóc negat per la música.
Sí?
Sí, absolutament negat. O sigui, per mi la música és el sentiment que em provoca, no la meva capacitat musical.
Uh-huh. Com a bon benedictí compleix a la perfecció allò d'Hora et Labora, perquè en tots aquests anys ha publicat més de 40 llibres, opuscles, centenars d'articles. Què és el que ha buscat? Què volia trobar?
Bé, jo el que sempre he intentat buscar i trobar és maneres de conviure fraternals.
Maneres de conviure fraternals.
Perquè estic convençut que els éssers humans som, malgrat les diferències de cultura, de raça, de sexe, de religió, que tots tenim el mateix pare del cel i, per tant, que tots som germans. I l'antropologia m'ha servit justament per trobar aquests mecanismes que els éssers humans emprem per viure, per relacionar-nos, per comunicar-nos, per expressar les nostres coses en bé i en mal, en positiu i en negatiu.
Lluís Duc ha construït un pensament original que es caracteritza, entre d'altres coses, per la creació d'un llenguatge singular i un estil personal. Qualsevol que hagi llegit textos de Duc pot reconèixer l'autor i els conceptes que ha forjat. Estructures d'acollida o emparaulament en són alguns exemples. Lao Tse és una anècdota molt bona, que vostè va expliquir-la a vostè, un d'aquests filòsofs de la cultura xinesa.
Sobre la qüestió de la crisi del llenguatge.
Sí, senyor.
Bé, doncs es diu, la tradició xinesa així ho diu, que un príncep va encomanar el govern del seu territori a Lao Tse, i aquest príncep li va preguntar quina seria la primera mesura que prendria. I Lao Tse li va respondre que la primera mesura que prendria seria la reforma del llenguatge.
La curació per la paraula o la curació de la paraula, i això no s'acostaria a la psicoanàlisi?
Si un estudia una mica el naixement de la psicoanàlisi a la Viena de final del segle XIX, s'adona que Freud no fa sinó fer un diagnòstic molt interessant de la situació de la cultura austríaca o de la cultura centroeuropea d'aquell moment. I en aquest sentit, Freud introdueix algunes qüestions que antropològicament són màximament importants, com per exemple introdueix la qüestió de l'estrany que hi ha en cadascú de nosaltres. Per nosaltres, i per l'antropologia clàssica, l'estrany era l'altre, ja fos l'altre ultramarí, l'altre que vivia doncs, a Amèrica o a l'Àfrica o allà on fos, i també els meus propis contemporanis. En canvi, Freud descobreix que dintre de cadascú de nosaltres també hi ha un estrany, hi ha un desconegut. I per això ell té tanta afició a traçar, com aquell qui diu, a descriure l'arqueologia de les persones, no? que pensin, que rememorin, aquesta seria la paraula, que rememoració, la seva infantesa.
Der Wind wird mit der weite Fahne auf meine schönen Liebchens Haus. Da dacht ich schon in meinem Fahne, sie pfiff den armen Flüchtling.
Li agrada, eh?
Sí.
És un fragment de Viatge d'hivern. Ara que vostè parlava de la infantesa, la té present, la seva infantesa?
Sí.
Com va ser la seva infantesa? Com era el seu pare, la seva mare, l'entorn familiar, l'escola?
Bé, jo sóc un fill de la guerra civil, sí? No? O sigui, nascut el setembre del 36, i per tant de la guerra, evidentment, no en tinc cap record, però sí que en tinc de la postguerra, no? I dels moments, diríem, difícils pel nostre país en concret, per la llengua, és a dir, per totes les penalitats que va passar el poble de Catalunya en aquell moment. Però jo sempre he intentat treure de les situacions penoses el millor partit. I, per tant, quan penso en aquells anys, el que m'interessa són les coses positives que va haver-hi, o que jo vaig trobar, que van ser bastantes. Per exemple, tota una sèrie d'amics, entre els quals hi havia, per exemple, l'Ernest Lluch, mm-hmm. amb el qual vam fer tots els cursos de batxillerat al mateix col·legi, i teníem...
Tindria ara gairebé la seva edat, també, és clar.
Clar, no, és que érem exactament de la mateixa edat. No?
Sí.
Fèiem, per exemple, anàvem a fer atletisme a l'estadi de Montjuïc, no? Vull dir, és a dir, a més vivíem
a prop,
tots, ell vivia a la part nord de Gràcia, i havia més a la part sud de Gràcia, i per tant aquells anys, tot i reconèixer que van tenir molts aspectes negatius, però tant la meva família com els amics que tenia, i fins i tot l'escola a la que anava, doncs no crec que fos tan negatiu. Vam tenir un molt bon batxillerat.
Per tant, quina escola anava?
Els Germans de la Doctrina Cristiana, un col·legi que ara ja no existeix, de Josepets.
Mm-hmm, els Josepets.
Sí, mm-hmm. que ara ja no... Ja,
a més es deia els Josepets de Gràcia.
Sí. Mm-hmm. Doncs allà vaig fer tot el batxillerat i allò, esclar, en aquells anys Gràcia era com un poble. Nosaltres, quan havíem d'anar al centre de Barcelona, dèiem demà aniré a Barcelona, no? Perquè, diguem-ne, la Diagonal era com una mena de frontera...
Però el Poble Nou també es deia, anirem a Barcelona,
sí,
no? Diríem, tots els que havien tingut entitat pròpia, i fins i tot, diríem, zones que havien estat independents, sobiranes...
Sí. Com Gràcia, per
sí,
exemple,
no?
O Sants, o què sé jo, o Sant Gervasi... No?
I a casa, quan va dir que es volia fer monjo, què li van dir?
Bueno, de fet, la meva mare va morir que era molt petit, i el meu pare també va morir, que era bastant jove. I, per tant, jo no tinc germans, sóc fill únic.
Vostè tenia una estructura familiar que va haver de passar a ser gran de molt petit, no?
Sí. O sigui, vaig ser responsable, o intentar ser responsable, perquè això de ser...
Home, vas haver d'encarar la vida, diríem, de molt menut. Què és això?
Sí. I aleshores, per exemple, vaig descobrir que jo tenia vocació de monjo fent el servei militar.
Fent el servei militar?
Sí.
Com és això?
A Sant Climent Sescebes.
Què tal era vostè de militar? Ho feia bé? Seguia el pas bé?
Jo intentava escaquejar-me el màxim possible.
També vostè, sí. I com ho va notar, això que tenia esperit de monjo? I què és l'esperit de monjo?
Bueno, és, en el fons és una mena d'autoanàlisi d'un mateix. No?
Però si és una mena d'introspecció, diria.
Clar. Jo crec que en la vida és molt important doncs, aquesta, l'autoanàlisi, l'autocrítica, no? El tenir i el buscar moments per un mateix arribar allò que vol fer de la seva vida, no? I allò que, diguem, i això fer-ho sense tenir por a equivocar-se.
I ara, vostè que ja ha fet els 75 anys, que fa 50 que és a Montserrat, està en pau amb vostè mateix?
Sí, és a dir, jo crec que això que anomenem la bellesa és justament l'entrada en una mena de reconciliació d'un amor mateix. És a dir, en la vida no som ni sants ni dimonis, no? Som éssers humans. No? És a dir, allò que deia Pascal, no? Diu, l'home no és ni àngel ni bèstia, i qui fa l'àngel fa la bèstia. O sigui, no som ni...
No és només una cara, són les dues cares.
No som ni éssers angèlics ni éssers diabòlics. Som éssers humans, no? I, per tant, en la vida doncs, fem moltes coses que cal senzillament rectificar i fins i tot demanar perdó. I això, jo crec que quan un arriba a una certa edat, bé, això s'ha de traduir, em sembla a mi, en una certa pau interior, en una certa reconciliació d'un amb un mateix. Perquè això és la cosa més difícil, no? Reconciliar-se un amb un mateix.
I com es fa? Perquè si una persona és exigent amb si mateixa, sempre està en falta. Mai ha arribat a fer allò tan bé com potser pensava teòricament que podria fer-ho.
Però és que no se'ns demana que siguem éssers perfectes. Se'ns demana que en cada moment intentem fer les coses de la millor manera possible. I aleshores això inclou també el fet de la possibilitat d'equivocar-se.
Després ara vostè ha parlat de demanar perdó. Demanar perdó és una cosa, però tenir la capacitat de perdonar És que perdonar, perdonar no és tan fàcil, eh?
No, perdonar és la cosa més difícil per l'ésser humà. I per tant, per això deia que és la qüestió més complicada de l'ésser humà. Perquè nosaltres, perquè tenim memòria, doncs el nostre perdó sempre té el record. És a dir, moltes vegades es confon el perdó amb l'oblit. No, perdonar no és oblidar. Perdonar és un altre...
És com un acte de generositat,
sí,
et forces a que allò que creus que t'han fet malament ja no et dolgui i entenguis l'altre i ho assumeixis.
I que pensis que allò que t'han fet també ho podries fer tu. És a dir, però en cap cas, contra el que moltes vegades es diu, aquest és el meu parer, no?
Sí.
Perdonar no és oblidar. Perquè el contrari que si
oblidem... És assumir.
Sí, clar.
I que no dolgui, no provoqui mal ni enredi, no?
I per això és tan complicat, perquè, esclar, si un ha sofert un greuge important en la seva vida, doncs allò ho recorda dia a dia, no? Vull dir, perquè el greuge està allí, no? És a dir, no. I si arriba a perdonar, jo he conegut persones que han perdonat coses, com per exemple, què sé jo, l'assassinat d'un pare o coses d'aquest tipus, no? És a dir, no qualsevol cosa, no que t'hagin pispat la cartera pel carrer, no? Doncs és clar, jo crec que això és el màxim d'humanitat que pot atènyer una persona concreta. La passió de Sant Joan.
Avui aquí al Suplement tenim l'oportunitat de parlar tranquil·lament amb el doctor Lluís Duch, antropòleg, teòleg, monjo de Montserrat. Cada dia es publiquen una pila de llibres que ens diuen com ho hem de fer per aconseguir la felicitat. Jo me'ls llegeixo, uns gairebé tots, molts, els presentem aquí a la ràdio. Tots llegim aquests llibres, no sé si som més feliços.
Bé, jo crec que la lectura pot o bé acompanyar-nos i ajudar-nos o bé despistar-nos, no? És a dir, jo crec que cal llegir d'una manera, diguem-ne, sàvia, no? Amb saviesa, no? Perquè enmig de tantes publicacions doncs hi ha molta palla i hi ha coses bones. Jo diria que la lectura és una qüestió molt important en la vida de l'ésser humà. I que possiblement aquesta mena de crisi de la lectura que hi ha en la nostra societat ens llevi, ens tregui una mica l'esperit crític, no? Perquè la lectura el que ha de promocionar és l'esperit crític, no? I sobretot, i més que l'esperit crític, l'esperit autocrític, no? Mm-hmm.
La jerarquia de l'Església té, de l'Església Catòlica, massa poder terrenal?
Bé, jo no sé si té massa o en té poc. El que em sembla que no té és autoritat.
Autoritat moral.
Sí, és a dir, jo distingeixo radicalment entre poder i autoritat. I el que és important, des d'un punt de vista, diguem-ne, cristià, angèlic, no és el poder, sinó l'autoritat.
I per què diu que no té autoritat l'Església, doctor Duc?
Perquè en les nostres societats... ha tingut lloc el que jo anomeno una fractura de la confiança. I no és solament el sistema, diguem-ne, eclesiàstic, el sistema religiós, el que està en crisi, són tots els sistemes socials, perquè el que hi ha hagut és una enorme fractura de la confiança. I les societats humanes estan basades en la confiança. Un mestre que expliqui a classe, o que sigui matemàtiques o història, el que sigui, és eficaç en la mesura en què els alumnes que té confien en el que aquella persona està explicant.
Molt bé. Com s'hauria de regenerar, doncs, aquesta església que vostè diu que ha perdut autoritat?
No, l'únic sistema que hi ha, i que és històricament present en totes les èpoques, perquè tampoc no hem de creure que la crisi actual o la situació actual sigui una cosa que no tingui precedents, sí, en la història, no? És a dir... L'Església també és un sistema social, i tots els sistemes socials doncs, tenen burocràcia, tenen lluites pel poder, tenen, és a dir, tenen tot el que tenen els sistemes socials normals, com polític. Però a mi això no em produeix cap escàndol. És a dir, no m'agrada, però no em produeix cap escàndol, perquè a mi els que cristianament són significatius són la gent del Raval, els missioners d'allí o d'allà, els cristians anònims que se'n van a un país de tercer món a fer de metge o a fer d'infermera o el que sigui. És a dir, aquests homes i aquestes dones que realment posen la seva vida, el seu testimoniatge en el concret de la vida quotidiana.
El servei dels altres, dels realment.
Altres, no?
I aquesta dèria que tenen amb les senyores, dit així, a veure, com...
Sembla gairebé una...
Ja m'entenc, sí. Si per què no puguin tenir cap espai de poder, vol dir que ja això no cau pel seu propi pes? No,
jo crec que sí, i que això... Ara no és el moment de fer una anàlisi.
Sí que és el moment, doctor Duc, ara és l'hora catalans.
No, jo ho he dit moltes vegades, és a dir, jo crec que s'ha de parlar d'una manera, diguem-ne, educada, però dient les coses pel seu nom, tal com un les creu que són, perquè les coses cadascú les diu com les veu. Aquest és un tic no solament del cristianisme, sinó que és un tic de la cultura occidental com a tal. Perquè justament les dues cultures que estan a la base de la cultura occidental, tal com la coneixem, és a dir, tant la cultura grega com la cultura semita, són profundament antifeministes. Tot té una mena d'arqueologia. És a dir, la situació actual no neix per generació espontània. Té una història que de 2.000 o 3.000 anys. No? I llavors això, diguem-ne, el cristianisme això ho hereda. Això el cristianisme ho hereda d'una manera, diríem, valgui l'expressió, bestial. Jo tinc l'esperança que això canviarà. I això canviarà perquè jo crec que el missatge evangèlic, malgrat tot, té més potència que els interessos humans, que a vegades són interessos molt dolents i fins i tot bastards.
Estem parlant amb el doctor Duc. Fa 50 anys que es va fer monjo de Montserrat. Amb tot el respecte, doctor Duc, jo penso... És clar, aquests homes i aquestes dones que són religiosos, religioses, són cèlibes. S'ho val? Quin sentit té?
Bé, aquí hi ha una qüestió màximament personal i que no és legislable. És a dir, jo crec que el celibat només es pot justificar com a elecció personal.
Però ara no va d'aquesta manera, diríem, està inclòs en el PAC.
Sí, jo li dic com jo veig la classe.
O sigui que vostè ho separaria.
Jo crec que són dues coses diferents. I el gran exemple és l'Església Ortodoxa, tant l'Església Ortodoxa Russa com l'Església Ortodoxa Grega, no? És a dir, esglésies cristianes, i que separen perfectament aquest àmbit. Jo crec que és una qüestió aquesta que... caldria revisar-la en el ben entès que es pot fer l'opció pel celibat. Jo l'he feta.
Acabem, doctor Duc. Per regenerar la política, què caldria?
Bé, per regenerar la política jo crec que caldrien algunes coses. Una d'elles seria que les persones més compromeses amb la nostra societat, més dignes, amb més capacitat, es dediquessin a la política. És a dir, que la política no fos deixada com una qüestió per persones de tercera, quarta o cinquena categoria i molt menys pels arribistes de torn. Perquè a Europa tenim una malíssima experiència amb aquesta mena de demonització de la política, perquè aleshores la política ha caigut en mans de persones impresentables. I a mi sempre m'ha interessat molt, perquè vaig estar-hi molts anys, tota la qüestió a l'entorn del nacionalsocialisme. És clar, a Alemanya el nacionalsocialisme puja, hi ha moltes raons, no hi ha una sola causa per explicar aquesta qüestió, però una de les causes és que la gent intel·ligent, la gent en formació, considera que la política és una cosa menyspreable, que no és una cosa, diguem-ne, que valgui la pena. No? Mm-hmm. I aleshores això ho deixen en mans de quatre responsables. aquesta seria una qüestió que caldria tenir en compte. I una altra qüestió que crec que seria important, seria molt pràctica, seria anar directament a la qüestió, a les llistes obertes.
L'obra de Duc inclou més de 40 llibres i opuscles, a més de centenars d'articles científics. Podem llegir Religió i comunicació, d'aquest any passat, La paraula trencada, assaig d'antropologia, Un extraño en nuestra casa, Estaciones del laberinto, ensayos de antropología, o bé Antropologia de la vida quotidiana. Doctor Duc, el sentit de la vida és dins nostre o és fora?
Les dues coses al mateix temps, perquè som interioritat i exterioritat. I, per tant, estem sempre en moviment de dintre a fora i de fora a dintre.
Doncs apa, ja tenim deures. Doctor Duc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.